10 i 9, 17 i 9 a la remissió. Volem canviar ara d'escenari. Ens traslladem a El Canell, un petit poble fortificat de l'est de Santiago de Cuba que el juliol de 1898 doncs, tenia un valor estratègic clau durant la guerra hispano-estadounidenca, que controlava un encreuament de camins i l'aigua potable de la ciutat. Joaquim Vara de Rei, general espanyol, nascut a Eivissa i va ser destinat per defensar-lo amb només 527 homes. Per comentar aquest fet, del qual ha escrit un article al Diari d'Eivissa, tenim amb nosaltres a José María Prats, que va ser oficial de la Marina Espanyola amb una carrera que va estar tant la navegació com l'aviació naval. A més, és autor de diversos llibres sobre història militar i ha col·laborat amb mitjans com History Channel. Bon dia, José María, benvingut a Radio Illa.
Molt bon dia i moltes gràcies per interessar-vos per el Mar del Rei.
Doncs bé, per començar, posem una mica en context. Ens situem en la guerra hispano-estadounidenca, el 1898, un conflicte entre Espanya i els Estats Units, que bé, va sorgir principalment per la independència de Cuba i el control de les colònies espanyoles. En aquest sentit i en aquest moment, qui era Joaquim Vara de Rei i com va acabar destinat a Cuba?
Bueno, Joaquim Vara de Rei era un senyor que va néixer a Eivissa, quasi diguéssim per casualitat. Era la quinta generació de Vara de Reis, de militars espanyols. Va tenir una vida molt activa a Espanya durant el segle XIX i després se'n va anar a les Illes Filipines. De Filipines se'n va anar després a Illes Marianes i quan ja va ascendir a coronel i havia guanyat 3 medalles militars en distintiu vermell, que és una cosa molt important, doncs el destinen oficines a Àvila. A Àvila aquest senyor té una desgràcia, que és que se li mor un fill amb un accident de tren. Ell anava en bicicleta, aquest al·lot anava en bicicleta, i un tren el va arrullar, el va matar. Això el trastoca una mica i en aquest mateix moment havia esclatat la guerra de Cuba, la guerra gran que tenen els cubanos, perquè n'hi va haver 3, la darrer, i decideix deixar les oficines que tenia allí a Àvila i anar-se'n a la guerra, que era el seu. Pues arriba allí a Cuba i està lluitant contra els insurrectos, contra els mambises, que li deien. I allí es troba amb un general amic seu, superior, que era en Weyler, i entre els hores que li van Weyler i el que ell feia, doncs quasi aconsegueixen acabar en la guerrilla Mambí allí a Cuba. Però, clar, els americans no volien que Espanya guanyés la guerra, volien ajudar a la independència de Cuba perquè els molestava Espanya-Cuba. Hi ha una sèrie de circumstàncies que fan que canviés govern a Espanya. Hi havia en Cánovas del Castillo, és assassinat al País Basc, i llavors hi ha un canvi de govern i passa a ser president del govern un que es deia Sagasta. El Sagasta, per pressió dels americans, retira en Weyler i perquè l'obliguen. I aquest home ja duia 3 anys de guerra, aguantant caminades, enfermedats, guerra de guerrilles, selva, un ambient molt hostil i vol tornar a Espanya. Ja estava cansat. Però això va que el nombre en general. I diu, mira, ja m'acaben de nombrar general, ara estem en guerra amb els Estats Units, doncs no cal que torni cap a Espanya, m'ha de quedar aquí. Els Estats Units, en juny de 1898, desembarquen a una platja que és de Daiquiri, que la gent coneixerà Daiquiri, mira, un nom molt curiós, desembarquen a Daiquiri i a Siboney, que també va ser el nom d'una cançó molt famosa. I, bueno, els americans desembarquen 17.000 homes de vora Santiago de Cuba amb la idea de conquistar Santiago de Cuba i el port, perquè hi havia la flota espanyola, i després s'hi avançant cap a Cuba. I el general que manava Santiago de Cuba, que era un tal Linares, que era un general de divisió, l'encarrega a ell, que era el seu subordinat directe i el millor que tenia, que defensés un poble que és de El Canell, que era un posto clave perquè era un centre de comunicacions terrestres i perquè des d'allí es controlava els dipòsits d'aigua potable de la ciutat. Era una maniobra que bàsicament era un suïcidi, es tractava de canviar espai per temps, tractava d'aguantar el més possible per poder retrasar l'avanç americà, que toma Sant Magí 4 dies antes del combat. Sant Magí un 26 de juny, es troba allò, pues, desfet, que només hi havia un fort de pedra, una casa fortificada de pedra, i després hi havia una cosa que deien 5 blocados, que un blocado era bàsicament un bungalou que estava elevat damunt d'unes columnes de madera i dins estava reforçat en sacs de terra.
D'acord.
Era una defensa preparada per la guerrilla, però no contra l'artilleria americana. Cava trinxeres, prepara tot el poble per defensar-lo, fa exercicis de coordinació, estableix comunicacions... I, bueno, els americans tenien previst atacar directament l'Antigua de Cuba, però una de les maniobres era atacar el poble del Canell. Estava previst que atacessin primer el Canell, que durés l'atac 2 hores, i després aquesta divisió s'incorporés a l'atac principal, que era la Loma de San Juan, just una muntanya que hi havia entre la posició americana i l'Antigua de Cuba. Pues bueno, aquest home resulta que ho va fer també, que quan els americans van començar a avançar, una divisió americana va començar a avançar contra el Canell, més de 6.000 i pico soldats, doncs ell els va aconseguir parar. Estaven tots dins trinxeres amagats, i estaven amagats dins trinxeres, i quan els americans avançaven, de sobte, pum, sortien uns capells de paia i començaven a disparar i es tornaven a amagar. Bah! I els americans mesquins, que no tenien molta experiència en guerra, doncs es van assustar i els hi van fer molt de mal. Total, que després de 2 hores de combat, de 527 soldats en 6.000 i pico americans, aconsegueixen que els americans estiguin clavats en el terreno.
Aconsegueixen impedir l'abans, diguem, d'alguna manera.
Sí, el retrasen. El retrasen. I són les 2 del matí i estava previst que en 2 hores d'atac poguessin aconseguir el Canell i no ho aconsegueixen. Total, que estan 3 hores parats i ara es fia el jefe que manava tot, els hi dona una brigada de reforç i en 4 brigades, més un grup d'artilleria, més un grup de metralladores Watling, que eren unes metralladores, eren la tecnologia de l'època, el més avançat que hi havia, aconsegueixen, a poc, i amb moltes baixes, aconseguir el poble del Canell. En aquest home dirigia la maniobra de defensa, i tot el moment dat, les bales de metralladora Sant Gatling li atreveixen les 2 cames i cau. Però cau a les 3 de la tarda i a les 4 segueix. 1 hora després segueix animant la seva gent perquè defensin el poble.
Déu-n'hi-do.
Arriba un moment que un paro en su combat i aprofiten uns infermeros, el seu germà i el seu nebot que estaven amb ell, per evacuar-lo des del Canell cap a Santiago de Cuba perquè el tenien a l'hospital allí. Estava molt mal ferit de les 2 cames. I amb aquesta retirada pues, va resultar que una granada d'artilleria el va matar ell, els camillers, i el germà i el nebot. I bueno, quan els americans van arribar i van veure aquest home, van dir, quin no era més gros? Aquest home el tenim que enterrar com un héroe americà. Recuïn la sable, recuïn les espueles, recuïn les coses que duia ell dins la guerrera, i ho entreguen al general Linares, que estava a Santiago de Cuba, perquè ho faci arribar a la família. I en aquest home el van elevar a la glòria els americans. Nosaltres no ho haguéssim fet, però els americans són millors que nosaltres amb aquestes coses. Claro, els superioristes, perquè d'aquella hi havia periodistes que anaven embotits. Hi havia periodistes que anaven embotits en societat americà. Comencen a difundir la notícia a través de les premses i ràdios d'aquestes coses, arriba a Eivissa, i Eivissa li fan un monument, que es va anar darrere.
Molt bé, els nord-americans van quedar impressionats, no?, per la gesta que va fer Vara de Rei en aquest sentit. I bé, ara el cos d'ell descansa al mausoleu dels héroes de guerra de Cuba i Filipines, situat al cementeri de l'Almudena de Madrid.
Així és.
Creu que l'exemple de Vara de Rei ha estat prou reconegut en la història militar espanyola?
No, Espanya no. Espanya no enterran bé els nostres héroes. Així com a Anglaterra i als Estats Units s'hi fan. Aquí no sé per què, però aquesta gent no està prou reconeguda. I va ser un exemple del que es deia liderazgo militar que toma.
D'altra banda, li volia preguntar també per l'estratègia que va fer servir Vara de Rei quins punts destacaria? No sé si va aprofitar, diguem, el factor sorpresa, si va aprofitar més bé el temps...
El Mare del Rei?
Sí.
No, el Mare del Rei el que tenia una experiència molt grossa que la va adquirir a Filipines, a Mindanao, perquè va aconseguir pacificar l'illa de Mindanao. Tota la seva experiència militar a les Filipines i les Marianes l'escriu en un llibre de tàctica actual, d'aquella època, i l'aplica. I també aplica un liderazgo militar que avui en dia no està molt de moda, que està a primera línia, que fue Julio César.
Sí, sí, efectivament.
Fue Julio César i ell està a primera línia amb els soldats. I això va aixecar la moral de la gent i va fer que la gent el seguís. I aquí està el més important que tomes, el liderazgo militar tàctic que va posar en pràctica.
De fet, el tema de la moral és un factor molt important que ha desencadenat doncs, diferents guerres o diferents batalles, millor dit.
Sí.
El líder, no?, com el capdavant de tot el seu exèrcit.
Sí. Mira, hi havia un gran militar que va ser Napoleó,
sí,
que el factor moral és de 3 a 1 en el combat. És el més important. Els anglesos li diuen el will, voluntat de, i nosaltres li diem la voluntat de vencer. Això és com un equip de futbol que surt d'un camp i si tu vas amb mentalitat de que vas a perdre, doncs perds. Necessites tenir mentalitat guanyadora per guanyar.
No sé si és una cosa que això s'ha anat mantenint al llarg del temps en estratègia militar, si aquest factor de la moral encara és determinant en les guerres actuals.
És determinant. I això ho estan ben a Ucrània, i ho estan ben allí a Gaza, en Hamas. La moral, quasi, la moral i la voluntat de guanyar, quasi diria jo que és tan important com l'avanç tecnològic. Si no, no hagin aguantat, aquesta gent no hagués aguantat.
Per altra banda, tota aquesta història que vostè ha narrat aquí a Ràdio Illa, d'on l'ha extret? On queda constància, no?, d'aquest fet tan, doncs, tan curiós i tan rellevant per la història també d'Eivissa i de Formentera?
Bueno, tot això està a l'Institut d'Història i Cultura Militar de Madrid. Es pot consultar allí. També es pot consultar en els arxius de l'exèrcit americà, i també es pot consultar a l'arxiu històric d'Eivissa, perquè la Fanny Tours, l'arxivera, va tenir la gran idea de recopilar-ho tot i guardar-ho a l'arxiu d'Eivissa.
No sé si actualment està treballant en cap altre projecte que ens vulgui compartir o igual vol conservar el factor sorpresa.
No, bueno, jo, com a militar retirat que estic, pues me dedico a comptar batallites de Olete, i ara cap d'escriure un article sobre la conquista d'Eivissa, concretament sobre la llegenda, la traïció, que sortirà publicat el dia 3 d'agost.
Molt bé, doncs aquí queda aquest anunci, estarem pendents del seu nou article i esperem que bé ens visiti, com ja és habitual, per contar-nos doncs, els detalls.
Pues moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostè, José María, per atendre'ns avui i per compartir amb els formenterers i formentereres doncs, aquests successos tan curiosos i interessants. Que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies i fins una altra.